Són les 9. Des d'avui fins al divendres que ve, no l'altre, el 26 d'abril, els 6 caps de llista per Barcelona dels 6 partits amb representació al Congrés passaran per aquesta sala del restaurant Xicocó de Barcelona, on amb el Toni Clapés, amb l'Agnès Marquès i amb el Xavi Bundó esmorzarem amb el candidat o candidata. Tots plegats estarem fora del lloc, que és com l'hem volgut titular aquesta conversa. Ara li deia que li he tocat fer de conillet d'índies amb ella, em sap greu, perquè serà la primera, que és la cap de llista del PSC, Meritxell Batet. Meritxell Batet, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia. L'esmorzar té molt bona pinta.
Sí, això és veritat, això és veritat, això és veritat. He vist que el Toni s'ha demanat... Esmorza molt a Meritxell Batet o no?
Déu-n'hi-do, em prenc un suc natural amb licuadora i
suc
després...
De què?
De pinya, aranja i pastanaga.
I això,
hosti,
la Meritxell Batet, bon dia, la Meritxell Batet és de les poques que encara utilitza la licuadora. L'altre dia en un programa del Basté deia que això de la licuadora ha passat a la història.
Fa mandrota, però...
Sí. No, ho llaves dues hores abans, també.
No.
Ho deixes fer?
No, ho faig al matí.
Jo me'n recordo de Montserrat Carulla, l'actriu. Sí. Que ho feia també això, cada matí es feia, però posava, però a més unes mescles molt rares, perquè has dit aranja,
pinya i pastanaga.
I què té? Quines qualitats se suposa que té aquest suc? No, vull dir perquè...
No,
perquè és veritat que estem en una època que està molt de moda els sucs, que si energitzants, que si detox...
Detox és la paraula,
exacte. Detox.
Bueno, la pinya és antioxidant, la pastanaga va molt bé per la pell, dona vitamina, per això m'estalvio molt maquillatge, perquè vaig...
Sí? Vull seriosament que la pastanaga...
Atenció, perquè Meritxell Batet ha vingut a l'entrevista que se sap fins i tot les propietats de la pinya, la pastanaga...
Això és estudiar-s'ho.
No la pillarem per enlloc.
Impressionant.
I l'aranja és vitamina C.
I l'aranja vitamina C. Tot el repertori...
Que s'assimila millor que la de la taronja.
Sí, ja podem plegar. Aquesta és la pregunta més difícil, perquè no tenia res a veure amb política. Ja podem...
Quantes hores dorm el dia, la Meritxell Batet?
Poquetes, menys de les que necessito, perquè, bueno, les jornades són llargues. I no només en campanya electoral, també en el dia a dia d'un executiu les jornades són molt llargues. I després tenir nens petits també genera algunes nits amb distorsió.
Perdó, però dormir poc què és?
Dormir poc és 6 hores.
És poc.
Sí.
Però està bé.
Sí.
És poc, però està bé. És suficient.
S'aguanta.
Sí, bueno, no ho sé.
És a dir, em mantinc... més o menys en actiu.
Com portes aquest circ de la campanya electoral?
Doncs és veritat que les campanyes...
Disfruta o ho pateix o...
Les campanyes són una mica circ i hi ha de tot. Hi ha moments que els gaudeixes molt, no? Quan fas mítings, quan et reuneixes amb gent propera del partit, que també ho viuen amb molta emoció, et donen moltes energies positives, aquesta part és molt bonica. Quan et veus, per exemple, amb col·lectius, amb associacions, amb grups d'empresaris o amb sindicalistes, també és molt interessant, perquè normalment t'expliquen realitats que intueixes, però els hi poses noms i cognoms, els hi poses cara, poses fets concrets, i en aquest sentit a mi m'agrada molt la campanya. Això també ho faig fora de campanya, per tant... crec que aquesta connexió s'ha de mantenir sempre. I després, doncs, hi ha coses que les gaudeixes menys, no? Quan sents insults o quan et pregunten per què reaccionis davant de declaracions d'altres partits i de més, diguem que això és menys edificant, però també s'ha de fer.
Sempre he pensat que s'hauria de fer, que Meritxell Batet anés al míting del PP i que s'ha d'un míting del Partit Socialista, aleshores sí que seria a veure qui convenç, no?, de cada un. Parlant d'entrevistes electorals i entrant una mica en matèria, que Pedro Sánchez hagi rebutjat anar al debat de Televisió Espanyola on s'havia convocat els quatre principals candidats i en canvi hagi acceptat anar al debat d'Antena 3 on hi ha Vox, la primera qüestió és si això no és un menyspreu per Televisió Espanyola, per la televisió pública, i la segona qüestió, si és si aquesta entrevista té només un traç, que suposo que sí, d'estratègia d'aglutinar la dreta en aquest únic debat.
Bé, això ho decideix el comitè de campanya i jo crec que és encertat. El que és absurd negar és que hi ha un partit polític que no té representació parlamentària, però està molt present, i no només està molt present perquè els mitjans en parlin d'ell i perquè faci actes electorals, sinó sobretot perquè el seu discurs d'alguna manera està marcant l'agenda de tots els partits de dretes.
Però si també ho està fent Junts per Catalunya i Esquerra, i en canvi no estan convidats.
Bueno, aquest és un altre debat, no? És a dir, si els partits han de ser només àmbit estatal o, a més també hi han d'anar d'altres, és un altre debat. Però Vox és un partit d'àmbit estatal.
En aquest debat?
Bueno, jo crec que això ho ha de decidir, els comitès electorals. Jo no sóc massa experta. És veritat que debats amb 10-12 partits potser tampoc no són massa útils, no?
Però potser ens hi trobarem, formats, també. Perquè cada cop està més diversificada,
cada cop està més fragmentat,
ara ja
això
no.
És veritat, cada cop està més fragmentat, però és veritat que debats on hi participa moltíssima gent, al final, o són debats de 4 hores, perquè tots puguin tenir un mínim d'espai, i 4 hores, a mi em sembla que, per l'oient, ja em sembla bastant insuportable. Però en tot cas, crec que hi ha diferents formats o diferents mitjans per conèixer quins són els programes, quins són les propostes, quines són les idees dels diferents partits polítics, i jo crec que la ciutadania està bastant ben informada en aquest sentit. Hi ha molta pluralitat de mitjans, també hi ha altres formats. Jo crec que, per exemple, les entrevistes, doncs una entrevista també serveix per poder conèixer de primera mà què és el que es planteja, no? O quan fas rodes de premsa o quan fas actes públics i exposes, no? En forma de conferència, en forma d'intervenció.
Però jo li preguntava el fet de Televisió Espanyola, vostè m'ha dit que no. Jo crec que amb això la resposta ja està... Ho dic per anar avançant. Sí. Tenim 34 preguntes.
Sí, si no, que
no, i sobre la televisió, ahir va passar, aquest dissabte va passar una cosa, que és que TV3 va haver de compensar els partits, entre ells el PSC, per la manifestació que s'havia retransmès unes setmanes abans, va baixar el 2% en la seva audiència. Això té algun sentit, des del seu punt de vista?
Home, tampoc em va agradar molt el cartell aquell que van posar per obligació de la Junta Electoral, emetem aquest...
li va agradar aquesta... el cartell de TV3?
Sí, aquest cartell em sembla que, bueno, posava el focus en que efectivament no ho estaven posant perquè creiessin en la pluralitat, sinó perquè efectivament els estaven obligant, la Junta Electoral els estava obligant. Jo crec que és bo que la televisió pública sigui plural, que totes les veus es puguin sentir en un equilibri, potser no cal comptar els minuts, ja sé que en campanya sí que es compten els minuts, però en termes generals jo crec que és bo que hi hagi pluralitat a la ràdio i televisió públiques, la catalana i totes.
A veure, abans dèiem, estem en èpoques de sucs i també de fake news. Aviam, si m'ajuda a confirmar o desmentir el següent. El PSC no ha fet cap programa electoral específic per a aquestes eleccions i remet al que va presentar el PSOE ara fa uns dies, és cert?
Bueno, el PSOE encara no ha presentat el programa electoral, sí que ha presentat les 110 mesures, això sí, però en principi...
Què esperen, per ser, a presentar el programa electoral?
En principi ha de sortir ja. En tot cas, les 110 mesures jo crec que recullen el gruix, no? El gruix principal, les prioritats principals del que ha de ser aquest programa electoral, que en el fons és un programa de govern. Perquè en definitiva portem un expedient al darrere de 10 mesos de govern on hem fet moltíssimes coses i després també havíem presentat un pressupost general de l'Estat on es recollien moltes altres d'aquestes qüestions que tenien reflex en un projecte de llei i que avui podrien estar aprovades.
Per tant, no hi ha cap mesura específica del PSC sobre Catalunya que no reculli aquest programa que es presentarà del PSOE. Ho dic perquè amb aquestes 10 mesures que s'han presentat, el PSOE passa de puntetes per Catalunya, és a dir, no s'esmenta en cap moment la crisi institucional dels últims mesos, tenint en compte que són dos partits independentistes catalans que han fet caure el govern justament del PSOE. Tampoc no s'esmenta el tema de la reforma de la Constitució, que ha estat la proposta estrella del PSOE els últims anys per intentar resoldre la qüestió. Què passa?
Bueno, jo Catalunya la veig en les 110 mesures, en totes i cadascuna d'elles, perquè hi veig els catalans i les catalanes. Quan parlem eliminar copagaments, doncs estem parlant de ciutadans i dels ciutadans de Catalunya. Quan hem recuperat la sanitat universal estem parlant dels catalans. Quan hem recuperat el subsidi d'atur pels majors de 52 anys estem parlant de catalans. Quan parlem de beques i d'ampliar la inversió en beques, cosa que també estava als pressupostos, estem parlant dels catalans. I així en cadascuna de les mesures. No cal que fem un repàs de les 110. I en qualsevol cas, respecte al tema territorial, també hi ha coses importants. Jo crec que estem en un context on el Partit Socialista aposta clarament per reforçar l'autogovern, perquè això és el que tenim en joc en aquests moments. En aquests moments el que hi ha en joc és el compliment i l'aplicació del títol 8è de la Constitució, perquè hi ha partits polítics que porten en el seu programa electoral, i no només ho porten, sinó que ho diuen cada dia, ens ho recorden cada dia, el que volen justament és suspendre aquest títol 8è, suspendre l'autonomia i carregar-se l'estat de les autonomies. I aquest és el context.
El que està dient llavors és que el motiu que poden tenir els catalans independentistes per votar el PSOE o el PSC en aquests moments és que no es perdi la seva pròpia autonomia. O sigui, no per solucionar un conflicte que anava més enllà, sinó per no perdre el que tenien.
Bueno, jo crec que els motius són perquè surtin endavant uns pressupostos generals de l'Estat que invertien 2.200 milions d'euros per Catalunya, molt especialment per Rodalies i Corredor Mediterrani, però no només, també altres infraestructures capdals, un pressupost en infraestructures que feia molts anys que no vèiem. De fet, des que hi havia un govern socialista que no vèiem aquest pressupost, jo crec que s'ha de donar suport al Partit Socialista pel catàleg de mesures socials que portem, que portàvem al pressupost, que jo vull recordar, aquest pressupost el van fer caure justament aquests partits independentistes. Contradictòriament, perquè vam acordar amb comissions bilaterals, en comissions d'infraestructures, vam arribar a una sèrie d'acords que implicaven inversions importants, aquestes inversions es plasmen als pressupostos i després no permeten ni tramitar els pressupostos. I per tant els motius ja no és només perquè no vulguem un 155 perpetu, ja no és només perquè s'hagin de carregar l'autonomia, ja no és només perquè no entenguin l'estat autonòmic i vulguin involucionar en aquest àmbit, sinó per garantir que tampoc involucionem en tot el capítol social, que crec que és cabdal.
Hi ha una cosa que crec que també seria molt important, si vols veure una mica el cafè, és que estic patint una de les preguntes que farem a tots els candidats, perquè jo crec que a la gent se li ha d'aclarir les coses i moltes vegades la política se li ha de donar mastegada perquè la gent no la pugui entendre, perquè molts cops si ens podem perdre finançaments i tal. Però, per exemple, amb qui sí i amb qui no pactarà el Partit Socialista? Amb qui sí i amb qui no? Jo crec que és molt fàcil, una pregunta molt senzilla. Per exemple, avui hem llegit el número 2 d'Albert Rivera a Madrid, a José Manuel Villegas, en una entrevista al Mundo, dient que de cap de les maneres pactarà amb el PSOE, que és una manera de dir, escolti, si sumen PSOE i Ciutadans, no hi haurà president del govern d'Espanya, perquè nosaltres preferim, diu Villegas, anar novament a una altra convocatòria electoral. Clar, sabem ja que si a Ciutadans li podrem dir, si fan president a Pedro Sánchez, vostès ens van mentir en campanya. Jo li pregunto a Meritxell Batet per dir-li, vostè no ens va mentir en campanya, si, en qui sí i en qui no pactarà el PSOE. Per entendre's, en Ciutadans pactarà el PSOE?
Jo el que vull és tenir una majoria forta per poder governar.
Val, això ho sabem, això ho passa a tothom.
Per poder governar
en solitari. No votar una majoria feble.
Per poder governar en solitari. És a dir, jo crec que en aquests moments el país necessita polítiques socialdemòcrates. Ho dèiem abans.
Per tant, política socialdemòcrata, prefereix Esquerra Republicana que Ciutadans?
Estem sortint d'una crisi econòmica.
Però contestin, prefereix Esquerra Republicana que Ciutadans?
Bueno, jo el que prefereixo és tenir un govern socialista fort i un govern que pugui garantir aquestes polítiques socialdemòcrates. Ciutadans ho ha dit per activa i per passiva. De fet, en el darrer debat que vam tenir, que va ser justament l'organitzat per La Vanguardia, em van fer aquesta pregunta i la senyora Arrimadas no em va deixar ni contestar.
No.
Em va passar pel damunt, la meva veu ja no es va poder sentir perquè em va passar pel damunt, de cap de les maneres.
Com som del mateix grup,
a l'estil del senyor
ara
Villegas.
Ara pot contestar, per tant...
A l'estil del senyor Villegas.
Per tant, la resposta de Meritxell Batet és no pactaran amb Ciutadans?
Nosaltres, insisteixo, volem governar sols i parlarem amb tothom, però no volem dependre de ningú. Nosaltres sabem que haurem de parlar... Hem governat amb 84 diputats, cosa que semblava impossible. Ens deien, impossible governar 84 diputats, impossible que pugueu tirar endavant res. De fet, a mi mateixa, si el dia 7 de juny, que jo prenia possessió a l'executiu com a ministra, m'haguessin fet el llistat de coses que hem fet aquests 10 mesos, no m'ho hagués cregut, perquè crec que efectivament amb tan poc suport parlamentari hem estat capaços de tirar endavant moltíssimes coses, i això ho hem fet parlant amb tots els grups parlamentaris. És veritat que majoritàriament ens ha recolzat més Unidos Podemos que no pas Ciutadans i PP, però també alguns decrets llei els han votat PP i Ciutadans. Per tant, nosaltres
el però, per exemple, l'altre dia vaig veure un article, el dissabte a La Vanguardia dels presos de Junts per Catalunya demanant que això de les línies vermelles s'acabin. Amb l'opció, s'acabin. Venia a dir que amb l'opció de poder fer president del govern d'Espanya, donat el cas a Pedro Sánchez. És una bona notícia aquesta?
A mi m'agrada molt parlar dels fets. I per tant,
podrien, si passa, podríem pactar amb Junts per Catalunya i amb Esquerra Republicana? És a dir, amb partits independentistes?
Jo em remeto als fets. I el que veig és que hi ha moltes contradiccions. Hi ha moltes contradiccions. És a dir, ja no només el fet que Esquerra va dir en les darreres eleccions generals i estarem 18 mesos al Congrés dels Diputats i després ens n'anirem. Més enllà d'aquesta contradicció, n'hi ha dues que es mantenen. Una, hi ha un govern de la Generalitat que no fa polítiques d'esquerres, i la prova és que si fem una anàlisi de les polítiques i dels serveis públics i dels serveis que reben els ciutadans, estan tots bastant malmesos. I després hi ha una segona contradicció molt important, que és justament hi havia un govern d'esquerres i el van fer caure, obrint la porta a que es constitueixi un govern de dretes, i això fa 4 dies. És a dir, nosaltres vam presentar uns pressupostos, volíem tramitar aquests pressupostos, bons pels ciutadans, bons per Catalunya, i vam presentar esmenes a la totalitat, i ni tan sols vam poder debatre els pressupostos en el Congrés dels Diputats, ni tan sols els vam poder discutir, no van deixar ni que es tramitessin. Crec que aquesta contradicció existeix, i jo em remeto als fets. A mi em semblen molt bé les declaracions d'ara, però no em generen molta confiança, perquè és que fa 4 dies, si tu vols un govern d'esquerres, home, no facis caure un govern d'esquerres, perquè el que has fet és obrir la porta que es constitueixi un govern de dretes, perquè PP, Ciutadans i Vox poden sumar, i ho hem vist a Andalusia. És a dir, ells sí que han escollit, i a Andalusia van escollir anar junts, i han escollit fer-se fotos a la plaça de Colón o a d'altres llocs i a d'altres programes.
La veritat, sí o no? El Maricel Batés va posar les mans al cap quan va veure aquella manifestació amb aquella fotografia a la plaça de Colón, o va dir, això està guanyant? La veritat.
Home, la veritat és que a mi em va semblar terrible la fotografia, i els motius, que tampoc ja no sabem ben bé quins eren per anar a la plaça de Colón, però a mi m'esgarrifa que la dreta del meu país, en comptes d'aïllar l'extrema dreta, com han fet altres països europeus i del nostre entorn, el que fan és abraçar les tesis de l'extrema dreta i acaba defensant el mateix que l'extrema dreta.
Vostè diu, nosaltres volem un govern socialdemòcrata. En el seu programa, i ara mateix ho acaba de fer vostè, qualifica els tres partits, PP, Ciutadans i Vox, de les tres dretes. Vostè no descarta poder pactar amb Ciutadans, per tant, amb un partit de dreta, segons vostès mateixos us posen en el seu programa. Per tant, efectivament, assumeixen que no descartant un govern amb Ciutadans vol dir que deixen oberta la porta a pactar amb un partit de dretes?
No, jo el que estic reafirmant és que nosaltres aplicarem un programa socialdemòcrata, perquè és el que necessita el nostre país en aquests moments. Insisteixo, hem sortit d'una crisi econòmica. Ha començat
això,
la recuperació.
Això és inviable amb el concepte que vostès expliquen de Ciutadans.
Val, doncs si és inviable, ja tenim la resposta.
Que no pactaran amb Ciutadans.
No pactaran amb Ciutadans.
Nosaltres prioritzem les polítiques, prioritzem els objectius per generar benestar i per superar la crisi social que tenim en aquest país. El que no pot ser és que sortim de la crisi econòmica i es quedi la crisi social instal·lada. El que no pot ser és que siguem el país on més ha crescut la desigualtat. El que no pot ser és que continuï havent pobresa infantil. En el pressupost establíem un ingrés mínim vital per acabar amb la pobresa infantil. Podria estar aprovat aquest pressupost. No el tenim aprovat. Per tant, la nostra prioritat és que aquest programa, que crec que és més necessari que mai, fa dècades, jo des que penso en política, que d'això fa molt de temps, es diu la socialdemocràcia està en crisi, la socialdemocràcia està en crisi, no? Es diu a tota Europa. Doncs bé, després d'una crisi econòmica ens hem adonat que els valors socialdemòcrates són els més necessaris que mai. Un altre cop, la lluita contra la desigualtat, la lluita contra la pobresa, garantir les nostres llibertats, els nostres drets. Doncs això és exactament el que volem fer.
L'altre dia, ara fa uns dies, el periodista Joan Carlin escrivia un article a La Vanguardia que deia que si l'independentisme català no existís, Ciutadans, Vox i el PP haurien d'inventar-lo, perquè Catalunya és la principal eina que tenen per guanyar vots en la campanya electoral. No sé si primer comparteix aquesta opinió, aquesta reflexió, i després Carlin, amb la conversa que van mantenir al programa, em va fer una reflexió que vaig trobar molt interessant, que és que a Espanya, en el global del país, hi ha uns partits que ja els està bé mantenir el conflicte amb Catalunya, perquè segons Carlin no hi ha cap mena d'intenció.
Està molt bé aquella conversa.
No hi ha cap mena d'exacte, Jordi, no hi ha cap mena d'intenció en resoldre el problema. I comparava amb el fet de Nelson Mandela, no? En el seu moment, diu, allò sí que era un problema i allà hi havia la intenció de solucionar-ho, diu, però aquí no. Diu, i aquest és el quid de la qüestió. A Espanya no hi ha cap interès per part d'uns, i segons Carlin, per part també d'uns altres, de solucionar el conflicte, sinó al contrari, viuen del conflicte. No sé què en pensa Meritxell Batet d'aquesta reflexió de Joan Carlin.
Doncs em sembla molt encertada i la comparteixo. De fet, jo mateixa ho he dit amb menys autoritat que ell, segurament, perquè, clar, estic assenyalada per unes sigles polítiques, però aquesta reflexió la faig des de fa molt de temps. És a dir, jo crec que fa massa que estem en un bucle on s'alimenta i es retroalimenta el conflicte, i crec que la societat catalana no s'ho mereix.
Mira, això que comentava el Toni del que va dir el Carlin, hi ha una cosa que a mi, és a dir, com a visualització de tot plegat, jo crec que hi ha hagut una última època, des de a partir dels fets del 2017, que va haver-hi molta gent a Catalunya que va dir, molt lícitament va dir, escolta'm, jo no sóc independentista, per tant, no passaran. I per tant aquest no passaran és votar Ciutadans en el seu moment, per això va guanyar les eleccions a Catalunya, perquè no volien, és a dir, de dic de contenció la gent va posar Ciutadans. Això li vull preguntar a l'Inés Arrimadas quan vingui, o fins i tot a la Cayetana Álvarez de Toledo. En canvi, tinc la percepció que els mateixos que van dir no passaran ara no compren l'argument de a por ellos, que és una altra expressió que sent no independentista hi ha molta gent que diu, escolta'm, jo el no passaran, d'acord, ara la por ellos no. Té la percepció de que a Espanya hi ha uns partits polítics, no sé si la Meritxell Batet estarà d'acord o no, que busquen bàsicament la voluntat d'una por ellos contra l'independentisme a Catalunya, en lloc de parlar i seure en una taula.
És veritat que el no passaran era diferent, però jo crec que també era estèril, és a dir, tampoc no ha portat cap mena de solució, ni cap via, ni cap horitzó per avançar cap a una solució. I a la por ellos, doncs sí, efectivament és molt pitjor. Jo el que espero i el que crec sincerament és que no sigui excessiu el volum de gent que està en aquesta clau de por ellos.
Fixa l'enquesta que surt avui, no sé si ho fixa l'enquesta de La Vanguardia avui, hi ha un 70% que diu que una reforma constitucional, no sabem com, però una reforma constitucional, per tant hi ha una àmplia majoria a Espanya que diu fem una reforma constitucional. Però hi ha una cosa que també m'ha sorprès de l'enquesta, que cada vegada, però no és l'única que surt, La Vanguardia no és la primera que surt.
L'ABC donava també una cosa
així. Sí, que és que el 40% pràcticament d'Espanya està a favor de votar un referèndum d'autodeterminació.
Jo crec que l'enquesta d'avui de La Vanguardia ens diu dues coses amb bastanta claredat. On són les majories? Jo crec que la majoria està contra la dreta, perquè en un 70% estan en contra del 155, i una gran majoria està per un acord, que és la reforma de la Constitució, és al final que els partits polítics seiem i parlem. I això és el que portem defensant anys. És a dir, què hem fet? Impulsar una mesa de partits al Parlament de Catalunya. Què hem fet? Hem posat en marxa una comissió d'avaluació i modernització de l'Estat autonòmic al Congrés dels Diputats perquè les forces polítiques poguéssim seure allà i comencéssim a fer diagnòstic, comencéssim a apropar posicions, a conèixer quina és la posició de cadascun de nosaltres. Home, el que ens hem trobat és que a la mesa de partits no hi participa ni Ciutadans ni PP, però és que a la comissió del Congrés dels Diputats no participen ni Ciutadans, ni Unidos Podemos, ni Esquerra Republicana, ni Junts per Catalunya, no hi participa pràcticament ningú.
De la mesa de partits finalment vostès també van marxar. es van veure superats per la pressió de l'opinió pública?
No, a la mesa de partits no hem marxat en absolut. El senyor Miquel Iceta continua a disposició i és qui va proposar justament aquesta mesa de partits. Perquè el primer que hem de fer és justament que les forces polítiques catalanes s'asseguin i intentin arribar a un consens. I aquí del que es tracta és de superar la divisió que tenim a la societat catalana, que sabem, tots sabem que la societat catalana està en aquests moments partida en dos, si fa o no fa, no, m'és
no,
igual.
No, no la vull desanimar, però ahir llegia un article de Carme Riera a La Vanguardia, i l'any 1931 estàvem a les mateixes. Es feia una trobada, en aquest cas a l'hotel Formentor a Mallorca, sí. I se li deia la trobada de savis, intentàvem buscar una solució, sí. I vaig pensar, i l'article està molt bé, perquè clar, arribes i penses, sempre estem igual, o sigui, no... Ja sé que vostè li posa l'interès i li posa les ganes a resoldre.
Espero que el 2019 hi hagi més saviesa, jo, no, que haguem après.
Home, si repasses
cosa.
La història de Catalunya, tinc la sensació que és un bucle, vull dir, és, no hi veig, no s'hi va trobar sortida llavors, i ara també tinc la sensació que tampoc...
Doncs sortim
que
difícilment... del bucle.
No, si, escolta, jo sóc el primer que tinc ganes de sortir del bucle, però la història és persistent.
De totes formes, quan parlàveu de partits que van promocionar la Porellos, no crec que el PSOE també ha de fer autocrítica, perquè algunes de les seves pròpies veus han promocionat aquest a por ellos, presidents de comunitats autònomes com l'Aragó, o fins i tot participant en manifestacions en què s'hi trobaven el Partit Socialista, amb el PP, amb Ciutadans i fins i tot amb Vox. Ha de fer autocrítica en aquest sentit una part del PSOE.
Jo el que veig al PSOE, parlant amb els dirigents i sobretot parlant amb els meus companys de Consell de Ministres, el que veig és una unanimitat en la línia que estic intentant transmetre, ganes de posar-hi solució, ganes de diàleg dins la llei, diàleg dins les regles del joc, perquè estem en un sistema democràtic i això és fonamental, però ganes sobretot de superar aquesta situació de dolor i de patiment, perquè alguns, quan més lluny estàs, doncs menys ho vius emocionalment, però els que som d'aquí, doncs, home, portem temps patint i portem molt de temps amb ganes justament de superar. I jo el que veig és això, ho veig entre els companys del Consell de Ministres, però també amb la direcció del partit, amb l'executiva federal del PSOE.
Per tant, no ha de fer autocrítica al PSOE.
Bueno, crec que és el partit que més propostes, més solucions, més reflexió de fons ha aportat en tots aquests anys, i el que més ha fet des del govern. És a dir, hem fet molt més nosaltres en 10 mesos que en 8 anys de Partit Popular, per posar dempeus justament, per exemple, una agenda institucional que feia temps que no es veia. I això és resoldre problemes reals dels ciutadans, també. És que un govern ha de pensar que ha de resoldre problemes reals dels ciutadans, i això ho hem fet en 10 mesos.
No, hi ha una cosa que ara que parlava d'altres polítics dins del propi partit, la imatge, ara parlem dels presos, té algun amic, amiga, coneguda dins de la presó, Meritxell Batet?
Conec el Jordi Sánchez.
Molt?
Molt no, però sí que ens hem vist en diverses ocasions.
Més enllà de la política i dels gestos i de que li puguin dir des de no sé quin poble de Catalunya o quin poble d'Espanya vostè és una traïdora perquè ha anat a veure un pres, no hi ha un concepte d'humanitat que haurien d'entendre els polítics, que també existeix, que per la relació que vostè pugui tenir amb Jordi Sánchez el normal seria anar-lo a veure? Si no l'ha vist, pregunto, perquè potser l'ha vist i no ho sabem.
No hi he anat.
I no té ganes d'anar-hi?
Miri, el concepte d'humanitat és molt ampli.
Efectivament, no? Això és veritat.
I el concepte d'humanitat jo crec que es pot aplicar i explicar en moltes situacions, en moltes circumstàncies, i clarament no circumscriu la humanitat al fet d'anar a la presó, sinó que hi ha molta política al darrere i molta càrrega política.
Què ha fet, per tant?
Crec que hi ha... Que és barrejar dues coses.
Què ha fet, doncs, Meritxell Batet,
Tarragona,
per intentar que Jordi Sánchez pugui sortir a la presó?
Jo li diré, a Tarragona vaig tenir ocasió de veure'm amb una associació de dones que el que fan és lluitar per intentar tancar casos de bebès robats. I vaig estar amb una dona víctima d'aquesta situació, i vam estar plorant. Això també és humanitat.
Esclar, però no, 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 no,
i el patiment dels 7 milions de catalans, cadascú en les seves esferes, també és humanitat.
No, és evident, és evident.
Vull dir que no podem reduir...
No, però una persona que coneix com en Jordi Sánchez, és a dir, jo estic convençut que coneixia una mica Meritxell Batet, si fos per ella, estic convençut que Jordi Sánchez estaria fora. Interpreto, potser ara me'n diu, no, la llei, segurament. Però una altra cosa és el que pensa, no? I hi ha un punt que, vivint a Catalunya, coneixent el que és Catalunya i el que pensa la majoria de gent de Catalunya, que aquesta gent sigui a la presó en preventiva, sí que potser és un punt també de veure, i dir, potser les vaig a veure per donar suport abans de que siguin sentenciats, si és que ho han de ser.
Bueno, efectivament, jo aquí haig de posar-me el barret, perquè és l'únic que em puc posar de ministre i de membre del govern d'Espanya i del poder executiu. I per tant, jo aquí sempre ho faré i ho continuaré fent.
Dir, ara sóc vicepresident, ara sóc un soci, ara sóc...
No. La condició no la perdo mai. I crec que és bo que hi hagi separació de poders i que hi hagi un respecte escrupolós, perquè crec que això és el que fa que el sistema democràtic espanyol sigui fort i sigui bo, que hi hagi aquesta separació de poders, i no seré jo qui trenqui aquesta separació.
Però, per exemple, l'imatge que vol traslladar a Espanya a nivell internacional és la d'una àvia de 63 anys que es passa 15 hores en una cel·la?
Bueno, crec que la imatge d'Espanya a nivell internacional la composen moltíssims elements, no? Crec que en aquest sentit el president Sánchez també ha fet molt. Ha aconseguit que Espanya torni a estar al cor d'Europa, que sigui un país que torna a recuperar protagonisme en la construcció de la Unió Europea, on s'ha guanyat de nou el respecte dels líders.
Però l'imatge d'aquesta àvia de 63 anys, com és Carme Forcadell, aquesta imatge internacional creu que és bona?
Bueno, jo insisteixo, crec que la imatge internacional d'Espanya són moltíssimes coses, i crec que un govern com el que tenim en aquests moments ha donat una imatge molt bona d'Espanya, i crec que el prestigi, el reconeixement dels organismes internacionals, i no vull ara posar-me en aquests estudis sobre quin país té democràcia plena, quin país és admirable des del punt de vista democràtic, Espanya hi és sempre en aquests llistats, sempre té aquests reconeixements, i crec que tenir un gabinet de ministres com la Nadia Calviño, com el Pedro Duque, com la Maria Jesús Montero, com cadascun d'ells, perquè al final els podria citar tots tenen un prestigi internacional bo, potent, i crec que això és el més important i on podem contribuir més nosaltres, perquè és el que depèn justament de nosaltres.
La felicito. Ara mateix la felicito, perquè li he fet abans una pregunta sobre la reforma constitucional i ara li he fet aquesta pregunta sobre l'AVE 63 anys, que són les mateixes preguntes que el periodista Tim Sebastián li va fer a Josep Borrell, i vostè no s'ha aixecat, i Josep Borrell sí.
Bueno, potser me les ha fet amb to més amable.
Bueno, no, el que és el problema és el to.
És el que fem llet.
Escolta,
hi va haver violència als carrers de Catalunya el 20 de setembre i l'1 d'octubre?
Doncs no ho sé, això està justament en un procediment judicial que estan intentant discernir si en va haver o no en va haver. Jo desconec els fets concrets, desconec tots els casos, totes les circumstàncies, i per tant crec que no m'hi haig de pronunciar.
Què va passar? Què va passar el 3 d'octubre del 2017? Vostès pel matí van presentar una reprovació a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, 3 d'octubre del 2017, al Congrés, per les càrregues policials que hi havia hagut l'1 d'octubre. Vostès en l'escrit van posar literalment que unes càrregues a la policia que van provocar centenars de ferits. A mitja tarda, aquell 3 d'octubre, s'anuncia una compareixença des de la Zarzuela, un missatge del rei, i mai més hem sabut res més d'aquesta iniciativa de reprovació per part del PSOE de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Després ve el 155, etc. Què va passar el 3 d'octubre?
Bueno, nosaltres vam ser molt crítics amb el senyor Zoido, vam ser molt crítics amb el Ministeri de l'Interior, vam ser crítics amb la gestió, creiem que no va ser bona en absolut, i també vam ser crítics amb el fet de convocar un referèndum il·legal, perquè convocar un referèndum sense garanties doncs tampoc és el millor per una democràcia i tampoc és el millor per la societat catalana des del nostre punt de vista, i jo el que espero és que això no s'hagi de produir mai més.
però per què no va prosperar aquesta iniciativa de reprovació de Soraya Sáez de Santa Maria? Per què la van anunciar el 3 d'octubre i després mai més s'ha tornat a posar sobre la taula?
Bueno, les crítiques hi van ser, nosaltres vam criticar-ho molt des del Congrés dels Diputats amb sessions de control i ho mantenim ara, és a dir, que les crítiques sempre han existit. Després és veritat que els esdeveniments van evolucionar, es van prendre decisions que des del meu punt de vista van ser molt equivocades des d'aquí, des del govern de la Generalitat, i això és el que va desencadenar després tot el que va venir.
Parlant de la qüestió judicial, mirem cap al futur, no? Ara mateix hi ha pendent la renovació del Consell General del Poder Judicial. El seu mandat de 5 anys va caducar el passat 4 de desembre i, a veure, tenint en compte que el Consell d'Europa porta anys demanant que la meitat dels vocals del Consell General del Poder Judicial siguin nomenats pels jutges per garantir la separació de poders, jo li pregunto, no creuen que el Partit Socialista, que aquesta és una reforma urgent? De fet, segons la Constitució espanyola, una part de la cúpula judicial l'haurien d'escollir els jutges, però el Partit Socialista va canviar les regles del joc l'any 1985 per evitar que afavorissin els magistrats de l'època franquista. Jo li pregunto, és un moment de... ja que vostès defensen que estem en un estat de dret, en un estat democràtic, de canviar aquestes regles del joc del Consell General del Poder Judicial?
Home, que els membres del Consell General del Poder Judicial siguin escollits per la sobirania popular, per les Corts Generals, a mi no em sembla un mal sistema. És a dir, és un sistema homologable a països del nostre entorn. És més, hi ha fins i tot països del nord d'Europa que són referents en qualitat democràtica, que ni tan sols existeix el Consell General del Poder Judicial, és a dir, que les competències del Consell General del Poder Judicial recauen directament en el Ministeri de Justícia, per tant és el ministre o la ministra de Justícia qui pren aquestes decisions. Jo crec que el sistema que tenim en aquests moments no té un problema de configuració, de model, com si diguéssim. Són 20 membres...
La Constitució diu que ho han de triar els jutges. Aquí va haver una modificació.
No, la Constitució no s'ha modificat. La Constitució...
No, vull dir que el Partit Socialista va fer aquest canvi i va canviar la configuració del Consell General del Poder Judicial. En el seu moment, amb l'argument que hi havia el dubte, això era el 1985, que la magistratura tingués un caire franquista.
Bueno, la Constitució... insisteixo, no s'ha modificat, deixa la porta oberta.
Per això li dic que si s'hauria de reparlar, ja que ens agafem tant a la Constitució, no sé si creu que s'hauria de, en aquest cas, tornar a l'origen de que siguin els propis jutges que es triïn entre ells.
Jo crec que els jutges s'escollin entre ells, que de fet no és exactament així, però hi ha una part que és així, perquè hi ha un número de membres al Consell General, són 12 i 8, no? gairebé meitat i meitat, que el que fan és que les associacions proposen noms a jutges i d'entre aquests noms proposats les Corts Generals escullen. Per tant, és un sistema mix, com si diguéssim. Jo crec que el problema no és tant el sistema, que insisteixo, si féssim una comparativa entre tots els països del nostre entorn, en trobaríem alguns de bastant similars, sinó el problema també és la responsabilitat dels partits polítics a l'hora d'exercir les propostes de noms per ser vocals del Consell General del Poder Judicial. I jo crec que aquesta és la clau. Jo crec que el Partit Socialista, quan pensa en noms per ocupar el Consell General del Poder Judicial o altres institucions, com el Tribunal Constitucional, per exemple, doncs el que fa és buscar bons juristes, gent amb reconegut prestigi, gent que tingui una bona fulla de professionalitat reconeguda, i això és el que hauríem de fer tots els partits polítics quan proposem noms.
Això és polititzar la justícia, que és on som.
És que el Consell General del Poder Judicial és el govern dels jutges, no és el poder judicial.
És el govern dels jutges que està designat, o en aquest cas, marcat per la política. Ho dic perquè el mateix portaveu del Senat del Partit Popular ho va dir, que ells remenaven, en fi, des del que hauria d'haver dimitit, però no ho va fer, com és habitual en aquest país, ells posaven i controlaven la sala cinquena, no? És a dir, que aquí dona la sensació que els polítics, darrere els polítics, és a dir, els jutges, darrere dels jutges i els polítics, no? O sigui, més no, la ciutadania té aquesta percepció. I això no sé de quina manera, des del seu punt de vista, el Partit Socialista, si pensa fer alguna correcció al respecte, o tal com està, considera que està d'una manera correcta.
És que una cosa és el poder judicial, que és quan tu exerceixes funcions jurisdiccionals, que són jutges i magistrats, i aquests, evidentment, no els escull cap polític, sinó que és oposició estricta, promoció, carrera professional, i va per la seva via, i després hi ha el Consell General del Poder Judicial, que és el govern dels jutges, insisteixo. El govern dels jutges, que sigui escollit per la sobirania popular, el que li dona, justament, és una major legitimitat democràtica. Hi ha països, i ho torno a repetir, on el Consell General no existeix, la figura del Consell General, i és el propi Ministeri de Justícia, per tant, el partit o el govern de torn, qui pren les decisions que en aquests moments en el nostre país pren el Consell General del Poder Judicial. Per tant, no és polititzar la justícia que el Consell General del Poder Judicial sigui escollit per la sobirania popular. Al contrari, el que fa és donar-li legitimitat democràtica al govern dels jutges i garantir justament que hi ha una pluralitat en aquest govern molt més gran que si fos el govern de torn qui prengués les decisions. Això ho hem defensat sempre des del Partit Socialista, i crec sincerament, i si insisteixo, si anem als models comparats, si féssim un estudi comparat, crec que sens dubte és el model de referència amb el que nosaltres hem de continuar tenint.
Altres aigües poc clares. A veure, encara queden clavegueres de l'Estat en capacitat, com va fer Villarejo, de traficar...
Digue-li Bonifacio.
Bonifacio. Exacte. O a Alberto Pozas, número 2 de comunicació de la Moncloa fins fa 4 dies, que, en fi, s'ha vist arrossegat pel cas Villarejo i ha hagut de dimitir.
Bueno, estem parlant de qüestions de seguretat nacional. Crec que el president del govern, el ministre Grande Marlaska, han fet declaracions en les darreres setmanes, i crec que no només hem fet declaracions, sinó que hem actuat des del primer moment, des del moment que vam arribar al govern, i molt particularment el ministre de l'Interior, justament per desterrar i netejar aquestes clavegueres a l'Estat, i que fets com els que coneixem que van succeir fa uns quants anys, doncs no tornin a passar al nostre país. Aquesta ha estat la voluntat des del primer moment del ministre Grande Marlaska, i hi ha hagut canvis, hi ha hagut substitucions.
El que passa és que quan vostès encara estaven, disculpi, que la talli, quan vostès encara estaven a l'oposició, al juny del 2017, Esquerra Republicana va presentar una petició per demanar la compareixença de Villarejo en comissió que investigava justament el suposat ús polític dels mitjans per part del ministre Jorge Fernández Díaz, i vostès van votar en contra d'aquesta compareixença juntament amb Partit Popular i Ciutadans. Per què ho van frenar aleshores?
Aquesta comissió el que buscava era tenir un diagnòstic clar de si hi havia hagut algun fet reprovable des del punt de vista polític, perquè això són les comissions d'investigació. Al final, els delictes o els fets criminals han d'anar pels jutjats i pels tribunals, i això estava més que demostrat. I de fet vam acordar l'informe de conclusions, el vam acordar tots els partits polítics, excepte PP i Ciutadans, i els altres ens van posar d'acord amb aquest informe. I jo crec que el valor justament de l'informe parlamentari, de l'informe del Congrés dels Diputats, és justament aquest. Per tant, jo això sí que ho posaria en valor, ho destacaria, i el que hem fet quan hem arribat al govern és no només fer els canvis pertinents que ha considerat el ministre de l'Interior, sinó posar-nos a absoluta disposició de l'Audiència Nacional, perquè no oblidem, estem parlant de qüestions que estan sub judice, és a dir, que estan en aquests moments en els tribunals, en procediments judicials oberts, i la col·laboració que hem tingut des del govern ha estat absoluta amb l'Audiència Nacional.
Retiraran si guanyen les medalles en els inspectors que van participar de les clavegueres de l'Estat i que els han estat condecorats, i això suposa un plus en el seu sou de per vida? Retiraran aquestes medalles en aquestes persones?
Bueno, em sembla que hi ha hagut manifestacions al respecte. El propi president del govern fa pocs dies deia que anirem fins les últimes conseqüències i
aquesta
i prendrem...
és una que tenia l'Agnès, però està bé, la pregunta té una
certa lògica. El paguem entre tots,
prendrem
aquest
les...
sou i aquest plus el paguem tots.
Bueno, hem d'esperar que s'acabi el procediment judicial, hem de veure com queda, hem de respectar la legalitat mentrestant, diguéssim, però per suposat que això, vaja, si depèn de nosaltres, no tornarà a passar al nostre país, perquè crec que és una vergonya per tots plegats, els primers... els que tenim responsabilitat de govern, justament.
Hem d'anar acabant, per això.
Sí, abans parlava, quan es referia a Gabriel Rufián, i dels 18 mesos de contradiccions. Deixem parlar-li de contradiccions socialistes. El 2012, si no recordo malament, Pere Navarro es presenta unes eleccions a Catalunya demanant un referèndum i exercir el dret a decidir. El 2013, en el Congrés dels Diputats, hi ha una votació sobre la possibilitat d'organitzar un referèndum. El PSOE demana que vostès votin que no, i hi ha un debat, i entre les que voten que sí... i és vostè, i la van multar amb 600 euros. En aquell moment estava a favor del referèndum i ara no?
Bueno, sobre el dret d'autodeterminació, mai no hem estat a favor del dret d'autodeterminació.
Pere Navarro es va presentar en unes eleccions amb un programa que anava creant aquesta direcció.
Es parlava del dret a decidir legal i acordat. És un matís bastant important.
Un referèndum
important,
pot ser legal i acordat.
I en qualsevol cas... és una posició que el Partit dels Socialistes de Catalunya va canviar, i ho ha dit amb tota claredat. És a dir, nosaltres vam pensar que això era una via oberta de bona fe per una majoria i generava un consens entre els partits catalans, fins que ens vam adonar que efectivament hi havia uns partits que no és que estiguessin defensant la democràcia, és que l'únic que defensaven era la independència. La independència. El que volien era la independència. I des de llavors nosaltres hem trencat amb aquesta posició. I la nostra posició és molt clara. Estem en contra del dret a l'autodeterminació perquè estem en contra de votar ruptures. El que nosaltres volem és sotmetre a votació acords.
Vull dir que en aquell moment, quan prenen aquestes decisions, no està prou reflexionat.
No, el que li estic dient és que les circumstàncies canvien i jo li estic parlant de quina és la posició d'ara i de fa uns quants anys, eh? Vull dir que no l'hem improvisat. Jo he estat en contra sempre del dret d'autodeterminació, sempre. Crec que votar fractures, desempatar, crec que no ens porta enlloc, crec que no és solució de res, més enllà que sigui legal, que ho és, i que no, en el nostre ordenament jurídic no es permet. Però més enllà d'això, és una solució a la crisi territorial? I per mi la resposta és claríssima. No, no és una solució, perquè no es tracta de comptar-nos, no es tracta de dir, tenim un 51%, insisteixo, ens hem comptat centenars de vegades. Hem fet dos referèndums il·legals, hem fet eleccions autonòmiques plebiscitàries. Ja sabem com està la societat catalana, i el que està és dividida. I per tant, jo el que vull és treballar justament per trencar, sortir d'aquest bucle de la divisió, generar consensos amplis i per tant apostar de nou per la convivència a Catalunya, que era justament el que es reconeixia de Catalunya.
Estem acabant.
Això és el que jo trobo a faltar.
M'agradaria que les respostes fossin molt, molt, molt breus, al màxim possible, perquè vaig a preguntar-los altres coses que no tenen gairebé res a veure amb la política. No, vaja, una sí. Tornar a ser ministre, sí o no?
Home, això depèn de dos factors.
Del Pedro Sánchez, guanyar i el Pedro Sánchez.
Exacte, dels ciutadans i de Pedro Sánchez.
En el cas de guanyar, la relació que té vostè amb Pedro Sánchez és que la voluntat és que pugui continuar en el càrrec?
Tenim una relació excel·lent i ell ha de pensar en com configurar el nou govern.
No, sap, no contesta.
I si jo, home, clar, no voldrà que...
Si només ha estat 10 mesos.
Sí. Anem a Barcelona a Nova York. Un vol Barcelona a Nova York. Resulta que jo li regalo un bitllet, però tinc un segon. Aquí, dels seus companys, que avui es veuran en un debat de televisió espanyola, aquí acceptaria el seu costat i aquí no.
Els meus contrincants polítics, sí. Es refereix?
Sí.
Home, per passar 8 hores, de Barcelona a Nova York.
Barcelona a Nova York, 8 hores allà.
Home, si és...
I amb turista d'aquestes que les...
Sense poder-se aixecar.
Correcte.
Si és nocturn, dormo.
Ja, és de dia.
Ui, és molt complicada aquesta pregunta, la veritat.
Amb
perquè...
algú té bona relació?
És que relació personal no en tinc. No en tinc en cap. Casualment en aquestes eleccions, perquè no, amb molts no hem coincidit, i amb els que hem coincidit doncs no ha estat prou temps i no tinc relació personal, no en tinc.
Veus Joc de Trons?
No.
No, no passa res, no passa res. Hi ha molta gent que la majoria de gent no la veu. La majoria de gent no la veu. Em recomano una sèrie, sisplau?
No, és que és això, vull dir que no veig sèries. Jo em vaig quedar amb West Wing.
Ara sí que té una entrevista.
Em vaig quedar amb West Wing i...
Bueno, però West Wing, però aquesta també és del Pleistocè, també,
sí, jo estic més o menys a...
Allà, al Pleistocè.
Sí, en sèries sí, perquè... Mira que m'agraden, però no acabo de trobar el temps.
Bueno, és que clar, és que necessites temps per veure sèries. Sí. Abans d'acabar, he vingut amb una col·laboradora del programa, que és la Vane. Vane, bon dia.
Ui. Hola, bon dia.
Perquè la Vane ha volgut venir per també fer la seva pregunta, la seva reflexió al voltant de les diferents candidatures.
Gracias, Toni. Bueno, soy la Vane, soy peluquera oficial de RACU y... Bueno, yo solo quería comentarte que yo no voy a votar, ¿vale? No voy a votar porque yo aquí estoy, o sea, primero de todo, o sea, felicitarte por todo en general, pero que te quiero decir que lo que pasa es que yo sé que la gente es muy inocente, entonces, pero yo hace tiempo que yo soy una tía que observo, ¿sabes? Entonces me he dado cuenta que los políticos todos mienten, ¿vale? Entonces yo esto, bueno, lo dice la gente dice, no, pero sí que, o sea, yo es lo que pienso, ¿vale? No digo por ti, ¿vale? No es una persona contigo, porque creo que es una tía muy legal, con un discurso así como bien, ¿no? Pero que, por ejemplo, hace unos años, te voy a poner un ejemplo, a un compañero mío, que es como un hermano, que el Maserra, Pedro Sánchez, cuando no era político, no era presidente, le prometió que vendría nuestro programa. No, que nosotros iríamos a la Moncloa.
Sí.
Pedro le dijo a Maserra que, ¿sí? Nos, no, que si se hacía presidente.
Sí, tenim el document.
Podemos poner el documento.
Sí, podem posar el document.
Si vol posis l'auricular, que sí.
Yo te daré el teléfono de Moncloa, me llamarás. E incluso nos daremos un café allí.
Te cojo la palabra.
Porque las veces que he ido yo a Moncloa, ¿sabes lo que me he encontrado? Mucho silencio. Mucho silencio, mucho verde, poca gente.
¿Ponsáis?
Y creo que ahora mismo lo fundamental sería abrir la Moncloa, como hace, por ejemplo, en Estados Unidos, Obama, la Casa Blanca, que la visite la gente, la ciudadanía. Bueno, pues yo creo que eso también hay que hacerlo en Moncloa. Mira, una de las primeras decisiones que tomaría si soy presidente del gobierno es abrir la Moncloa para que la visiten los ciudadanos.
Bé, ens va convidar
però... Exacto. Y, ¿sabes? O sea, ¿a ti te ha llamado? Porque a mí no. Y entonces todavía estamos esperando a ver si vamos o qué.
Vale. Ese día...
Bueno, yo se lo diré y lo que sí voy a hacer... Yo te invito al ministerio.
Ah,
de política territorial.
¿En serio?
En serio.
Vale. Pues
Castellana 3.
Castellana 3. Vale, pues vale, entonces
pero ya ella, me la apunto ahora. Pero ella sola o pueden venir l'equip?
Sí, home, podeu venir tot l'equip.
Llavors vol dir que serà ministra.
Bueno, de moment encara ho soc.
Ara, en campanya? Home, però
va, en campanya
feina.
No, el 29, a partir del 29 d'abril.
A partir del 29.
Ah, clar, un període,
en funcions estaré.
¿De qué partido era? Vale, pues cuenta con mi voto, ¿vale?
Vale, pero oye, pues esto ya...
Creo que te han convencido rápido, ¿eh? Te han invitado al ministerio y ya les votas.
Aunque no me votes, te invito igualmente.
Vale, pues muchas gracias, te lo agradezco y gracias por todo.
Hi ha una cosa que fem sempre a totes les eleccions, que és... que ara li donarem un sobre a la Meritxell Batet. Jo crec que la Meritxell Batet ja ha passat per això, ha de posar el resultat que creu que hi haurà d'aquestes eleccions, de tots els partits polítics que tenen representació i els que no tenen representació, si ho considera que n'hi haurà, i tancarem el sobre i l'endemà de les eleccions obrirem el sobre per veure qui encerta la porra. Li preguntarem a la Meritxell Batet demà passat, a en Jaume Asens, dijous a la Cayetana Álvarez de Toledo, la setmana que ve dimecres, deixaré algú, jo vaig a venir, dimecres Arrimades. A Agnès Arrimadas, l'endemà a Sant Jordi, el 24, el 25 a la Laura Borràs i el 26 al Gabriel Rufián. Llavors ho tancaran i ja està. I ens ho veurem, d'acord?
Molt bé, doncs escriurem-hi el sobre.
Moltes gràcies, Meritxell Batet.
Moltíssimes gràcies. I
molta sort. Són les 9:53 minuts, com sempre, per anar fins als estudis de RAC1 des del seu Cocoe de passar pel Corte Inglés, i per tant... Holy! Hola, Noemi, què tal?
Hola, com estem? Molt bon
fatal,
dia i bon dilluns.
Fatal,
què
fatal,
tal?
Fatal, fatal, fatal.
La mà de paroma del Corte Inglés és un encert segur temporada rere temporada, perquè sigueu com sigueu, trobareu el que busqueu. Si el vostre estil és més clàssic o més innovador, hi trobareu peces representatives de la vostra personalitat. I si el que busqueu és l'avantguarda, les darreres creacions i la roba més atrevida, també la trobareu. I és que al Corte Inglés us podreu vestir com vosaltres vulgueu i acompanyats dels complements que donaran el toc definitiu al vostre look. I amb uns serveis que molt pocs ofereixen, des de la confecció a mida fins l'assessorament professional d'un personal shopper. Si parlem de moda d'home, ho teniu tot en un sol lloc, al Corte Inglés. I canviem de tema, a les taquilles del Corte Inglés ja teniu entrades pels espectacles La Bella Durmiente i Giselle al Teatre Victòria, també pels concerts de Juan Luis Guerra i de Manuel Carrasco i pel partit de futbol del Nàstic amb l'Sporting de Gijón d'aquest dissabte. Milers de propostes musicals i esportives al servei de venda d'entrades i al corteinglés.es. Doncs amb això hem acabat, seguiu-nos a Facebook i ens trobem demà. Adeu!
Hi ha situacions que són inevitables quan vas d'acampada.
Ostres, no, sembla que vol ploure.
No, sisplau.
No et podem garantir que gaudeixis de l'acampada, però del trajecte amb el teu nou Renault, sí. Tan sols de l'1 al 15 d'abril aprofita el moment Renault amb descomptes de fins a 7.000 euros en la gamma. Oferta RCI Bank. Consulta en les condicions a Renault.es.
Pots xatejar amb la teva asseguradora des del web. Verti o fals, tu decideixes. Contracta les assegurances del teu cotxe i la teva moto amb 3 mesos gratis a verti.es.
Torna al campionat del món, dia de Rallycross. Dos dies d'adrenalina i diversió, més de 80 curses amb sortides i salts trepidants. Amb la Hot Wheels RX Star Race de Carcross. Pol Espargaró, Gerard Ferrés, Dani Clos. Entrades a catalunyarx.com des de 30 euros. Ofertes per famílies i grups. World RX of Catalunya, 27 i 28 d'abril, al circuit de Barcelona, Catalunya.
Us parla en Coco. Benvinguts a una missió secreta. Nom Street Mission. Lloc PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Reserva ara al Com Viatges, Viajes Ecuador o a les nostres webs.
3, 2, 1. Comença la teva missió.
Canviar la forma de conduir llançant un cotxe 100% elèctric equipat amb l'última tecnologia pot semblar difícil, però allò difícil és que no aprofitis les ajudes de Nissan i del govern per aconseguir el teu Nissan Leaf, l'elèctric més venut del món. Tenir un Nissan Leaf 100% elèctric mai havia estat tan fàcil. Informa't al teu concessionari. Nissan Innovation that Excites.
Jo, per fer la meva declaració de la renda, ho tinc molt clar. Confio en la meva gestoria. Guanyo en avantatges i evito errors.
Per experiència, per professionalitat i perquè en som especialistes, la declaració de la renda millora la teva gestoria. Qüestió de confiança. Gestories col·legiades. Podem fer molt per tu.
Troba la teva gestoria a gestors.cat.
Amor, aprofitant que marxem per Setmana Santa a l'altra casa, també podríem posar-hi una alarma.
Doncs sí. La deixem buida gairebé tot l'any i pel que costa ens traiem de sobre els problemes de robatoris o que hi entrin a viure.
A Securitas Direct protegim el que més importa. Truca ara al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 944 45 46.
Que maco quan el teu fill aprèn a dir la primera paraula. Mama. Però que sàpigues que després n'aprèn més, com ara no siguis pesada, mama. T'has preguntat si ser mare compensa? Compensa. Ja pots comprar el cupó de l'extra dia de la mare de l'11, el 5 de maig. 17 milions d'euros. Ser mare compensa. I molt. 11.
Senyor, ja té el seu seient. Per l'enlairament va en finestreta i durant el vol en passadís perquè estiri les cames.
Que bé va quan et donen el doble. A Citroën Service aquest mes et donem un 2x1 en pneumàtics Hankook i Michelin. I a més, perquè tu i el teu vehicle estigueu al doble de segurs, gaudeix també d'un 2x1 en pastilles i discos de frens. Citroën. Condicions i punts adherits a Citroën.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Accedeixes a la teva assegurança sense contrasenyes ni complicacions. Verti o fals, tu decideixes. Contracta les assegurances del teu cotxe i la teva moto amb 3 mesos gratis a verti.es.
El món a RAC 1.
Les 9:58.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Un
per què de tot plegat, que començarà, evidentment, perquè no té encara el do de l'ubiqüitat, sense el Jordi Basté, d'aquí uns minuts hi serà, i amb una versió més reduïda i de butxaca d'aquest dilluns, amb la Pilar Rahola. Hola, Pilar, què tal? Bon dia.
Hola.
El Roger Muntanyola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Antonio Baños, bon
perdona,
dia.
Perdona, això farà que s'ha assegut a la cadira del director.
De la Vanguardia.
Una nota de premsa que hem de posar aquí. Arriba sí, i què fa? No m'agrada aquella cadira, la del Joan López Alegre, cosa que entenem, i agafa la cadira del Mario Escarol i l'hem avisat.
Massa jove, massa ràpid.
No, jo t'he avisat, jo t'he dit, és la cadira del director.
Sí, sí. I què he dit? Jo assumeixo les conseqüències.
No, perquè el noi és aguerrido, saps?
És la cadira de l'ordre.
És la cadira.
És la cadira de la cadira de l'ordre. És la cadira de la gent ordenada, la camisa planxada.
Quina cadira fots, la del director? No, no, que escolta'm, les coses que cadascú...
Laia Bonet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
No sé si heu pogut escoltar aquesta entrevista amb la Meritxell Batet. Abans us voldria preguntar què us sembla el format, perquè ens l'hem inventat entre la gent de RAC1, hem extret l'entrevista d'un estudi de ràdio, hem portat...